Aquest dimarts, al primer segona, parlem de maratons. En concret ho farem amb l'autor del llibre Fin, tu corres, tots correm. La història d'un corredor de maratons i que té, a més, un objectiu benèfic. Anirem, a més, després a la ferreteria Ostrell. És un establiment del barri del Centre que ha fet 100 anys. I finalitzarem el programa amb la tertúlia d'actualitat. En aquesta ocasió, amb el Consell de Síndics. Així que comencem. Benvinguts al primer segona. Doncs comencem perquè una marató és una carrera d'atletisme de llarga distància que recorre 42.195 metres. Avui, aquest dimarts, volem parlar de la dimensió física, però també de l'emocional i de la mental a l'hora de córrer una marató i de com, de fet, pot arribar a canviar una vida. Avui parlem, us ensenyo, d'aquest llibre, Fin, tu corres, tots correm, maratons per superar límits. L'edita l'editorial Cosetània. I qui l'ha escrit és el Delfí Vilaseca, que ja el tenim aquí amb nosaltres al plató. Delfí, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut. Bé, avui ens vens a parlar d'aquest llibre, que no és un llibre, diguem-ne, només que parla d'una qüestió esportiva, perquè tu expliques moltes coses, ara anirem una miqueta desgranant, però tu, córrer maratons, t'ha canviat la vida, Delfí?
L'ha canviat o potser l'ha ajustat.
L'ha ajustat.
Sí, l'ha ajustat. Uh-huh. O sigui, el córrer una distància de 42 quilòmetres, 195 metres, sí, doncs et genera tot un aprenentatge que és un esforç, és un treball, és una resiliència, que si llavors es tradueix en moltes circumstàncies que tu pots aplicar realment a la vida. O sigui, no et canvia d'una manera un exponent molt radical, però sí que t'ajuda a derivar, a aprendre com tu afrontar les coses del dia a dia.
De fet, tu no fa pas tant que corres maratons, t'he entès que uns 10 anys aproximadament fa que vas començar.
Sí.
Perquè tu jugaves a futbol, em sembla, per què vas passar de jugar a futbol, per exemple, a córrer maratons? Què és el que et va fer, doncs, potser apropar-te a aquest món?
Sí, jo a nivell de l'esport doncs he jugat molts anys, per exemple, tota la meva vida esportiva ha sigut jugant al futbol, en categories de base, sèniors, i després quan passes una franja doncs te'n vas cap a veterans. I llavors, quan tu consideres que aquesta etapa esportiva del futbol ja la dones per finiquetada, doncs dius, ostres, doncs, si he fet tota la vida esport, continues fent esport.
Què puc fer, no?
Què puc fer? I bueno, doncs, és bastant tradicional que una persona que vingui del món del futbol després passi al món del córrer. Però jo llavors això jo m'ho vaig prendre com el que puja una escala en graó per graó. O sigui, no em vaig llançar directament a la distància llarga, que és una marató. No, vaig començar amb els 5 quilòmetres, després anava dient, bé, doncs anem fent, vaig amb els 10, llavors em vaig amb una mitja, i sense desmereixer aquestes distàncies, evidentment, doncs llavors jo volia provar aquesta distància més llarga, i per veure el que era. I realment, doncs, llavors, ara aquest mes de març, doncs farà 10 anys que vaig començar a Barcelona, i vaig començar-la i la vaig emprendre amb moltes pors, amb molta inquietud, amb no sabia què em trobaria més enllà, i així va anar. I llavors, quan vaig acabar-la, em va enganxar de ple, de ple. Té alguna cosa que dius, ostres, necessites més temps, més anys, per anar experimentant a veure què vas trobant en aquest aspecte. I realment m'ha sortit molt, molt profitosa en molts aspectes.
Ara en parlarem una mica més, però també m'agradaria destacar i molt que els beneficis de la venda d'aquest llibre,
sí,
té un fi solidari, van a la investigació del càncer de pàncreas de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, de l'IDI Bell. Nosaltres en parlem molt sovint aquí a la tele d'aquest institut. Explica'ns una mica el perquè d'aquest d'aquesta doble vessant del llibre, no? d'aquesta vessant solidària. Per què vas pensar que seria una bona pensada, en aquest cas,
sí,
poder col·laborar amb l'IDI Bell i amb aquesta investigació?
Sí, quan el llibre ja va tenir forma i quan llavors l'editorial Cosetània va acceptar el projecte i llavors el benefici que se'n pogués treure, jo tenia molt clar que havia de fer per una causa solidària. En el principi no tenia molt clar quin exactament.
Sí.
però al llarg d'aquest transcurs d'aquest temps, d'aquest període del projecte, van agafant forma i cos. Dos amics meus, molt afins, doncs, van patir aquesta malaltia. I llavors, al cap de poc temps cap aquí, un familiar molt, molt, molt proper també la pateix. I llavors, doncs, allò que fem habitualment, no? Doncs, fem una recerca per les xarxes, a veure on pots anar a parar en un centre important d'investigació perquè tu puguis aportar, ni que sigui minúscul, alguna cosa afegida per ajudar aquí, i vaig anar a parar directament a l'Institut d'Ibell. El primer dia que em van rebre amb les portes obertes, doncs vaig tenir clar que la decisió era 100% encertada, havia d'anar cap allà.
Sí. A més, el teu llibre està, el pròleg l'ha fet l'Arcadi Alibés,
sí,
que és aquell periodista de TV3 que corre també,
que
no?
Corre, i corre
que
molt.
De fet, vosaltres no us coneixíeu, o no us coneixeu, no sé si encara hi heu coincidit.
No,
no us coneixeu.
Sí, hem coincidit amb alguna cursa. De tu a tu no ens coneixem, no hem parlat, l'única cosa que hem parlat ha sigut una vegada per telèfon i a través de les xarxes. Llavors, jo quan el que t'he dit abans, sol, sí, el llibre, doncs, ja tenia, doncs la seva funció, doncs que sortia a la llum, doncs, evidentment, havia de marcar una part forta que marqués, no?, amb el pròleg. Llavors, l'Arcadi Alibés, molt conegut periodista esportiu de TV3 de molts anys, però, a part d'això, també fa una pila, però molts i molts anys, que corre maratons. I em porta, bueno, un pilot.
És un professional, ja, de la
marató. És el gran mestre, no? Que ara arriba un moment que diuen, bueno, ara ja m'ho prenc, doncs vaig a gaudir-ne, vaig a sumar, i cada vegada la gaudeixo més, no? Però això va omplint, no?, aquesta recol·lecció de maratons. I quan li vaig plantejar a través de les xarxes, doncs va trigar poc, eh? Va trigar un parell de dies a contestar-me, ens vam trucar, li vaig explicar el projecte, i no s'ho va ni pensar, em va dir, endavant. Diu, quan tinguis més avançat, tu em dius, et faig el pròleg, les quatre ratlles te l'envio i que vagi molt bé. I així ha anat.
I aquí tens el llibre prologat, en aquest cas, per l'Arcadi Alibés.
Exacte.
Ens deies que el llibre, l'eix central és l'esport, la marató, aquesta superació, però ens deies que també pot servir per a qualsevol altre moment a la vida, no? No és només per gent que practiqui esport, sinó que es pot aplicar a d'altres qüestions de la vida. Tu l'has enfocat així, el llibre, no?
Exacte.
És la teva idea.
Exactament, sí, sí, és molt important, perquè el llibre el pot llegir una persona esportista, qualsevol tipus, sí, d'esport, però té una persona sedentària que està al sofà un cap de setmana i només s'aixeca d'allà com per anar a treballar. Però per qualsevol persona. Jo què vinc a dir amb això? Que l'esport, doncs, ajuda molt amb totes les pedres que tu puguis arribar a trobar. O sigui, perquè aquí marca molt el tema de l'esforç,
sí,
el tema del treball, el tema de la dedicació, el tema de la resiliència, perquè ja no només en la cursa en si, sinó és en les prèvies, amb les preparacions, els entrenaments, les clàssiques i importants nutricions, tot això és, no?
I llavors, això és una manera de viure, també.
Exactament, és una manera de viure. Sí, sí, és un tipus de vida. I llavors això, portat al terreny de la vida del dia a dia, doncs no ens trobem problemes a la feina, nosaltres, amb els nostres companys. Per mantenir una relació de parella, doncs els hem d'esforçar, ho hem de treballar-ho, amb una colla d'amics. I això, doncs, es porta molt... és una casualística molt paral·lela que realment s'ajusta molt a la realitat. I això pretenc que realment el que li faci una lectura, doncs, l'enfoqui cap aquí.
Parles en el llibre de les diferents fases d'una marató.
Sí.
Explica'ns una mica, perquè, bueno, parles d'una fase de primera d'emoció, suposo, però, clar, no es pot obviar que suposo que arriba un moment que has de lluitar, no sé si la teva ment ha de lluitar contra el teu cos o al revés, perquè, clar, al final, suposo, jo no he corregut mai una marató, ni aquells 5 primers quilòmetres que ens deies, però, clar, suposo que ha de ser una lluita com interior forta, no?
És una lluita constant, o sigui, ni quan has acabat ja ho dones per fet, no. O sigui, aquí el llibre especifica unes fases, que una és la inicial, podríem dir...
Que saps com motivat, no?
Exactament, fins al quilòmetre número 10, no? Doncs què fas? Doncs estàs a línia de sortida, estàs eufòric, estàs platòric, ostres, aquella emoció, amb aquella munió de corredors d'atletes allà a punt de sortir, i bueno, en aquest moment no penses que et podràs trobar, no tens pors, els pors ja vindran. I aquí és un moment d'eufòria. Llavors, quan ja hem passat d'aquesta franja i ens anem cap al quilòmetre 10 o 20 aproximadament, aquí sí, aquí ja, a veure, anem bé de ritme, concentrem-nos, perquè el que hem fet està fet, però queda molt per fer encara. I jo sé que el que ve serà més difícil encara.
Això estàs com preparant, no?
Exactament. Sí, sí, et mentalitzes pel que pugui arribar a venir, perquè vindrà. Segur que bé, segur que bé. Llavors, ja posats així a fer aquesta partició, ens anem cap al quilòmetre 30, 20-30.
O sigui, 20-30. A partir del 30 la cosa ja es complica.
Sí, sí, sí. 20-30, no? Doncs també comences a pair aquella duresa del que tu estàs fent. Però ja al quilòmetre 28, 29, 30, 35, l'argot de marató és l'argot del mur, el clàssic i el típic mur, que és travessar, sobrepassar aquesta, és com una frontera. Què vol dir? Que arriba un moment que el cos et diu, escolta, quasi bé fins aquí hem arribat. No puc continuar, deixa'm aquí.
I com ho fas per continuar?
El cap.
El cap.
És vital. És molt, molt, molt important, perquè, i parlo ja en primera persona, m'he trobat en moltes circumstàncies, moltes curses, que el meu cos et deia que... perquè anava amb lesions, perquè no estava ben preparat, o realment no tenia la motivació aquell dia en concret, que la cosa no havia de sortir bé. Però sí que el cap em deia, no, tu segueix-me, no ho passaràs bé, però segueix-me i continuem, i fem-ho així. I llavors, quan ja sobrepasses aquesta frontera, quan aquest mur l'enderroques, el travesses, doncs llavors ja te'n vas cap al final. No està fet en absolut, perquè llavors no t'arrossegues, però continues aquest treball, aquesta resiliència que jo tant parlo. I al final, quan arribes quilòmetre 40, 42 i travesses la línia d'arribada...
Quina sensació tens?
Extenuat.
Quan arribes a la meta.
De moltíssima satisfacció, moltíssima. Per uns moments et passa pel cap... Per uns moments, estic parlant de 10 segons, eh? Tot el que has passat, però ja no només en cursa, sinó el sacrifici que has hagut de fer per poder... començar aquesta cursa i poder-la haver acabat d'aquesta manera. I amb això ja no vull dir que l'acabis bé i platòric i... No, l'acabes satisfet perquè l'has vençut, però que tens molt per aprendre encara. I estic parlant, doncs, aquest llibre, la història del personatge, aquest fin.
Sí, perquè el fin, diguem-ne, ets, no?
Sí. Sí,
és tu.
Exacte. Parlo en tercera persona, perquè aquí vull donar protagonisme no a l'autor del Fil i la Seca de Berga, no. El protagonista és aquest fin, aquesta persona que ha emprès aquest viatge de córrer, de curses, de veure què es trobarà quan comença, al mig del camí i quan acabarà. I tot això, doncs, li ha portat a ser un aprenentatge que a dia d'avui, havent-ne fet 30 amb aquest llibre, amb aquest relat que ell explica, té molt per aprendre encara. No està res fet, en absolut. Això és constant.
Parles d'una connexió sentimental, segons en quines maratons, i en el llibre parles, per exemple, la de Sevilla, no? Que et recorda a la teva mare, també fas una comparativa amb la de Barcelona pel tema de la construcció de la Sagrada Família.
Sí.
Es corre igual quan hi ha alguna marató que té com aquest component sentimental?
Es corre molt diferent. Però corre molt diferent no vol dir que corris pitjor, al contrari. Corres, jo, per exemple, a Sevilla, feia 2-3 setmanes que la meva mare se n'havia anat i vaig arribar, evidentment, emocionalment, evidentment, no?
Clar.
Molt tocat. I aquí afegia una lesió física de feia mesos que arrossegava.
O sigui, ho tenies tot com en contra.
Sí, 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 sí. I el més fàcil aquí hagués sigut... no puc, tinc els elements físic, mental, que em bloquegen i no puc. Doncs no, al contrari. Has de revertir aquesta situació. I llavors dius, això ja no ho fas per tu, ho fas per alguna cosa més, en aquest aspecte, saps? L'esperit de superació aquest tan típic que hi és, l'hem de treure, l'hem de fer veure, l'hem d'aflorar d'alguna manera o altra. I llavors tu ho fas. I ve la satisfacció evidentment, es multiplica per 25.000.
Uh-huh. Sí, quina marató, ja tenim molt poc temps. Quina marató estàs preparant ara?
Doncs d'aquí 3 setmanes a Sevilla.
A Sevilla, m'altre
cop. A Sevilla, sí.
Molt bé.
Sí, sí, sí.
Doncs recordem aquest llibre del Fi Vilaseca, Fin, tu corres, tots correm. Es pot adquirir a qualsevol llibreria, perquè recordem, no?, aquesta vessant solidària, es pot adquirir a qualsevol llibreria.
Sí, qualsevol llibreria, qualsevol plataforma de venda de llibres, la pàgina web de la Fins de la Lectora de l'editora Cossetània, sí, està...
Molt bé, perfecte. Doncs us el recomanem, volia dir, perquè tot i que no facis, com seria el meu cas, en aquest cas, doncs, maratons, o sigui, una gran esportista, són, bueno, apunts, reflexions, que pots, com deia ell mateix, doncs, traslladar a la teva vida quotidiana.
Exacte.
Delfí, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Plató i per explicar-nos la teva experiència i com has elaborat aquest llibre.
Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat d'explicar-ho i que espero que agradi i que tingui el sentit que se li vol donar, doncs arribi a tothom que el pugui llegir. Moltes
doncs
gràcies.
Vinga, fins la propera.
Gràcies.
Nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida. Anem ara a fer una mica de periodista de guàrdia, perquè teníem molta curiositat per saber coses dels nostres establiments, els establiments de la ciutat més antics. En aquest cas, marxem fins al carrer Major, al barri del Centre, al número 16, perquè allà hi va anar fa uns dies el nostre periodista de guàrdia, que és el Francisco Durán en aquesta ocasió. Francisco, què tal? Benvingut.
Hola, què tal?
Bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos. Què hi ha al carrer Major número 16? Explica'ns.
Doncs un comerç, una botiga centenària, i té, ja per començar, una mini anècdota que, diguem-ne, té el centenari des de 1925 i fins al 1926, perquè em penso que ja ens explicaran aquí el Jordi i els dos germans,
sí, de
quatre generacions a la ferreteria Ostrell, una referència no només al barri del Centre, sinó també al conjunt de la ciutat, doncs això, quatre generacions dedicades a la ferreteria, i aquesta ferreteria, diguem-ne, que va començar a funcionar l'any 1925, però allà a la botiga ja tenen una reproducció ben grossa de la fitxa, del registre, de la botiga ja legalment constituïda, oficialment constituïda, i parla d'una data doncs, molt concreta, del 8 d'abril del 1926. Per tant, diguem-ne, aquest centenari, aquesta botiga centenària, segons com tu miris, doncs podríem...
Acaba entre dos anys,
sí,
no?
Acaba entre 1925 i 1926. Si ens ajustem a la documentació, la reproducció que tenen justament a la botiga i a la zona de caixes, parla del 8 d'abril del 26, però ja ens explicaran que el Basavi va començar la botiga doncs, un any abans o uns mesos abans.
Bueno, Francisco, anem a presentar-nos, perquè els tenim aquí. Són el Josep Carles i el Jordi. Què tal?
Hola, bona
tarda.
Gràcies, benvinguts. Gràcies per acompanyar-nos. Vosaltres ja sou la quarta generació, no? de la família de ferreters, de la família Ostrell, que doncs esteu a darrere del taulell, i després en parlarem d'aquesta... Tenim dubtes, de si això podrà continuar o no, però bueno, de moment deixarem...
Estem bastant baix, sí.
Ja ho veurem. I ens deia el Francisco en començar que ballen una mica les dates, no? Vosaltres a quina us agrada més a l'hora de definir?
A nosaltres ens agrada més el 25, perquè això segurament seria quan ells van començar a la botiga, el que passa que per temes burocràtics igual l'Ajuntament no li va donar la llicència fins al 26.
Ells són els vostres?
Avis.
Bueno, besavis.
Besavis són els que van iniciar el negoci. Sí.
Molt bé. O sigui que des del 25 que esteu allà al carrer.
Sí.
Llavors tenia un altre nom, el carrer era, no era carrer Mar...
Laureà Miró.
Laureà Miró.
Número 24.
No es deia Major, es deia Laureà Miró.
La família va venir d'Horta, a Barcelona, cap a l'Hospitalet, no?
Sí. Eren curtidors, eren els meus besavis, era la família Ostrell-Ribó, i llavors van vindre aquí i es van establir a Laureà Miró 24, i era un petit local que hi havia allà. Llavors, per casualitat, la veïna, la propietària...
La propietària de l'edifici.
De l'edifici, la seva filla era la meva àvia, i va conèixer el meu avi, es van enamorar, i bueno, es van casar i van començar el negoci i els dos tiren endavant.
Això, segons com, Anna, donaria per una sèrie, eh?
Sí, tant.
Un bon començament per una sèrie.
Sí. Molt bé. Va, tu fa uns dies que vas anar-hi fins allà.
Jo he anat fins allà, fins a l'establiment del carrer Major, que això ja serà uns anys més endavant, no? És a dir, per fer el recorregut històric.
Sí.
Però jo, és a dir, des de petits, si, no sé, hi ha generacions hospitalencs i hospitalenques que coneixen la ferreteria Ostrell del carrer Major, després ja parlarem d'un altre...
Bueno, l'Aurea Miró era el mateix carrer, el que passa que era un local que hi havia costat, molt petitet. I llavors, quan es van casar, van fer construir l'edifici on actualment on estem.
Llavors es van traslladar a l'altre edifici, no? Al costat.
Sí. És a prop, però diguem-ne, ja, la seu definitiva és aquesta que coneixem del carrer Major, oi?
Però es tocant una casa a l'altra.
Això va ser el 32,
32
no? Més o menys, quan es van ja ubicar...
No, el 32 és quan es van casar.
Val.
I el 45
ja va ser
és quan
es van traslladar
a la gran local aquest.
Exacte, aquest local que hem conegut històricament. I que això, sí, la setmana, fa pocs dies, vaig anar-hi a copsar l'ambient i m'hi vaig trobar que és una referència no només per anar a comprar coses que necessites, ja siguin peces, eines, petit electrodomèstic, el que sigui, sinó que és una referència de barri, és a dir, fins i tot la gent, això està al costat de l'Ostrell, o vés a l'Ostrell a preguntar, o fins i tot hi ha gent que s'havien trobat veïns i veïnes i es van quedar una estoneta a fer tertúlia a la porta de la vostra botiga.
És a dir,
que podem dir que és un comerç de barri i ben arrelat i ben nostrat al barri del centre, i sí, és la ment que vaig copsar quan hi vaig anar.
Podem, no sé si et sembla, si podem veure alguns...
Sí, vam recollir uns quants testimonis de clients i clientes que parlaven, doncs això, del tracte proper, de la confiança que els hi donava el que poden comprar allà, és a dir, que saben que és de garantia. Ja veureu una senyora que deia que té olles des de quan es va casar.
Ostres, tu.
I ja fa uns quants anys, és a dir, que aquest ambient de confiança pel producte que poden comprar allà i pel tracte que reben proper i de rebre bons consells a l'hora de comprar un electrodomèstic o qualsevol peça que pugui anar per fer una petita reparació a la llar, doncs és una cosa que valora molt.
Van a l'Ostrell.
És molt important el tracte.
Voleu escoltar?
Sí,
a veure
si
diuen de vosaltres.
Sí?
Doncs vinga, endavant.
Yo con la empresa vengo aquí porque tiene cuenta el ICS, el Instituto Catalán de la Salud, y personalmente también vengo aquí, bueno, porque son de confianza. Yo llevo aquí viniendo ya muchos años. Y si no lo tienen, te lo traen. O sea, si ellos aquí no lo tienen, te lo traen fácilmente. No te ponen ningún impedimento, vamos. Te facilitan la faena.
I tot, la veritat és que em dona una garantia que no altres botigues no te la donen, la gent és molt amable i me sento molt a gust. Si tinc algun problema m'ho canvien i no, és dir, no canvio, jo sigo.
Y siempre vengo a cuando necesito tornillo o algo de bricolaje o lo que sea, siempre vengo aquí, porque hace muchos años, más de 40 años que sigo viniendo aquí. Y estos me aseguran igual, cuando le digo, oye, mira, tengo que comprar esto para esto que me aconseja, rápidamente me dicen, esto. Y yo siempre nada más me lo llevo enseguida, cada vez que me lo dicen, digo, pues es un consejo que me dan.
Tenía 15 o 16 años cuando veníamos para aquí y desde entonces siempre hemos comprado aquí. Son muy agradables las cosas. Hombre, tengo todavía alguna olla que compré cuando me casé, llevo 63 años casada. Y aún tengo alguna. Alguna olla per fer el caldo i coses així, on la tengo.
Doncs ja m'explicareu la marca, perquè que tingui una olla de fa més de 60 anys em sembla ja, bueno, de traca, eh? Ara, seguim parlant, perquè Francisco ens deies, hi ha dues seccions, ara si voleu ens expliqueu, però a mi m'agradaria també poder... dues seccions de parament de la llar, sí, no? Em deies, i de bricolatge, no? O sigui, sí. Per això aquesta senyora deia que tenia olles, etc. M'agradaria una mica seguir el fil històric, perquè parlàvem d'aquests anys, als 40, més o menys, quan us vau canviar de local.
Local, sí.
Però també vau passar, o en aquest cas els vostres avantpassats, pares, avis, van passar dificultats durant la guerra civil, no? A més, hi ha una petita anècdota d'un espai que hi havia...
Sí, molt curiosa, no, que la poden explicar i que tenen a veure amb allò que sents sense context i que pot significar una cosa o una altra. Pel que es veu, havien de rebre joguines, pistoles i escopetes, i algú va dir que ja havien arribat les pistoles i les escopetes, i llavors no sé
sí,
què...
Ser...
Suposo que algun problemet i sí que hi va haver amb això, no?
Bueno, això va ser després de la Guerra Civil.
Sí.
el meu avi va fer un viatge a Bilbao, que va anar a comprar pues, material de la ferreteria per tornar a vendre, i va aprofitar el viatge per comprar pues, pistoles i escopetes de joguina.
També veníeu joguines? O...
En aquell moment, sí.
En aquell moment
de cara
també.
Al rei, saps?
Val, sí, val.
I llavors, pues, un dia determinat, quan ell ja estava a la botiga, pues, un dependent diu, senyor Ostrell, que ja han arribat les escopetes i les pistoles. I es veu
esclar,
que...
En el context aquell...
Sí, un client ho va sentir i se va acostar a la Guàrdia Civil que estava allà mateix i diu, mira, és que hem escoltat això, que han arribat unes pistoles i unes escopetes, i clar... I llavors directament ja va anar a la Guàrdia Civil allà a demanar explicacions al meu avi.
I tot es va aclarir.
I ja va dir, no, no, és que això són coses de joguines per la canalla, no? Mm-hmm. Però clar, ja va haver-hi, i com era just després de la guerra, doncs igual es va muntar...
I què m'explica la història del petit búnquer, no? Hi havia
sí,
com un...
En el magatzem teníem el meu avi, no sé si era un forat per després ficar la furgoneta i des d'allà pues, canviar l'oli o l'esquí, i el va aprofitar de cara a la Guerra Civil, pues, quan hi havia bombardejos...
Estava com a sota.
Sí, sí,
sí, sota terra,
hi havia un forat
sí.
I estava recobert de taulons.
I vosaltres ho veu descobrir?
Nosaltres...
Ja ho sabíeu.
Jo ho he vist de petit.
Ho vam veure.
Pues, ho vau veure. I allà s'amagaven quan? Bombardejos?
Bombardejos, agafava les filles i les col·locava allà.
I això encara ho teniu? O ja
no.
Està...
No. Ara, quan vam fer la reforma de la ferreteria...
Sí, ara ho explicarem també, la reforma.
Però visualment sé que és allà.
Mira, tenim imatges que ens veu donar vosaltres, ens veu sí. Fer arribar aquestes fotografies, això, aquestes...
Mira, veus el local que hi ha al costat, que hi ha sí. Aquelles finestres, allò era
l'antiga
ferreteria, sí.
Ben petita, vam fer un canvi d'espai important.
Sí, sí.
I aquí tenia un vestíbul enorme. Però, bueno, vam tindre problemes a l'Ajuntament. En un determinat moment va fer una reforma del carrer i va fer recular tots els edificis fins
cap
enrere. I llavors tot això, tot aquest fantàstic vestíbul que teníem, va
això ha desaparegut.
Ha desaparegut.
Això va ser pels vols a 1999, 2000...
Suposo
que va haver de fer una inversió, no?, per sí. Aquesta obra i com...
No sabíem si en sortiríem, vam tindre que hipotecar tot el local i anar durant 9 mesos amb un localet petit que hi havia en el passatge Xerricó i, bueno, fins
aquesta
i tot...
Aquesta és l'obra, que va veure
aquesta
de,
la nova, sí.
De fer.
Aquesta és la nova, sí.
Fins i tot pensàvem que quan baixaríem el nivell de la ferreteria, perquè, clar, una de les il·lusions del meu avi era suprimir aquests 4 esgraons que hi havia per pujar. I vam dir, pues mira, ara és el moment de fer aquesta...
De fer realitat, no?
Exactament. Uh-huh. I vam pensar que baixant pues, el nivell de la ferreteria, les columnes que hi havia tindrien suficient marge, fonaments per aguantar. I quan vam obrir,
no.
I llavors vam tindre que canviar de les 8 o 9 columnes que hi ha, una per una, amb el risc de que teníem un edifici de 4 pisos a sobre.
És el típic que quan comences una obra saps quan comences però no quan acabes.
Sí, sí.
I el pressupost tampoc, no? Es va encarint.
Al final va anar bé i tot va sortir i ara estem aquí.
Sí que és cert que em comentava el Jordi quan vam anar amb la càmera l'altre dia, que històricament he tingut un equilibri força notable entre qüestions de caire industrial i parament de la llar, petita reparació a la llar, electrodomèstic de la llar. Ara mateix, en quin moment es trobeu? Continua aquest equilibri, la balança igualada, o tireu més aviat cap a...?
Ara ja tirem més cap a bricolatge. Ara, perquè la indústria està desapareixent, aquí a Hospitalet tot el polígon està desapareixent. Uh-huh. I llavors és per això més que res. Ara també tenim empreses que busquem, que fan manteniment i coses d'aquestes, d'oficines, hospitals, i fem això.
De fet, la botiga hi ha una part força ben diferenciada entre qüestions, això. Sí. Peces, tècnica, peces, utensilis, eines, etc. I la part de petit electrodomèstic i parament de la llar. Més o menys, en un dia habitual, teniu visites cap a un cantó i cap a un altre, o com va?
No, la majoria de vegades és bricolatge. L'industrial, normalment, ho fem per telèfon, o anem a visitar
els clients,
o...
Preguntar si fa falta alguna cosa,
sí.
I llavors pues, encarregar tot el que ens demanen.
Veien un client que deia que si no trobo una cosa vaig a l'hostell, que sé que ho tindran. Tenir tot aquest assortiment us costa molta feina, és a dir, tenir bons distribuïdors, tenir qualsevol cosa que necessitem, ho tenim o t'ho podem demanar, fins a quin punt és un valor distintiu de la vostra ferreteria o el que la clientela us demana a la ferreteria, que tingueu de tot en tot moment.
No, ells saben que si no ho tenim, que en un breu període de temps li aconseguirem.
Sí, és aquesta confiança que porta, que és tot el background que teniu vosaltres a darrere. Francisco, jo els volia preguntar, vosaltres des de quan, des de quina edat us heu posat per primer cop a darrere el taulell?
Bueno, nosaltres, a vegades, quan sortíem del col·le, ja anàvem a que els nostres pares acabessin.
Que podem dir 8, 9 anys?
Sí.
Ja podíeu despatxar.
No, no, darrere el mostrador estaven jugant als magatzems.
Tenim una foto aquí.
Aquest és el meu pare, i el meu germà i dos empleats.
Molt bé. O sigui, quina edat, potser, Jordi? Creus tu que us vau posar darrere el taulell?
Mira, quan feia cou, diguem, que ja podia treballar per la tarda, que al dematí estudiava, doncs el cou ja començava a estar allà.
I tu, Joan Carles? Ai, Joan Carles, Josep Carles?
Més o menys també el mateix.
Més o menys, no? I ens dèieu... Vosaltres teníeu clar que us volíeu dedicar a això? Que havíeu de seguir amb el negoci familiar? O va haver-hi algun moment de dubte?
Bueno, jo vaig estar treballant durant molt de temps, els dematins i tal, perquè jo vaig estudiar una altra cosa que no té res a veure.
Clar, perquè potser la inquietud que vosaltres teníeu era una altra, no? Però teníeu aquell negoci allà, com ho vau fer, això?
Bueno, vam compaginar els estudis. Jo estudiava turisme i anava als matins i a les tardes estava a la ferreteria. I als estius també estava allà. I tenies com una espècie de lligam que semblava interiorment que si no hi anaves, estaves faltant els teus pares, saps?
Clar, per això us ho preguntava.
És com una...
És complicat.
No una obligació, però si no hi anaves, pensaves, hòstia, estàs fent malament.
Ja. Jordi, i tu?
Jo, bueno, vaig estudiar empresarials, però de seguida m'hi vaig posar allà.
No va haver-hi dubte, no? Pel que veig.
No.
Aquesta és una qüestió, Francisco, que quan vas visitar-los també hi vas tocar, no? El tema de quina serà aquesta continuació, aquesta...
Sí.
Doncs si hi haurà alguna generació darrere, no?
Sí, podríem dir que, diguem-ne, com a ferreteria, perdoneu la juguesca, tenia una salut de ferro, 100 anys.
És que, si no ho deia, espereu
que trigareu, no sé, allargar el negoci altres 100 anys, però sí que em va cridar l'atenció d'una situació que viu a moltes ferreteries que no troben gent que hi vulgui treballar. És a dir, l'ofici de dedicar-te, posar-te la bata a la ferreteria, doncs no crida l'atenció del jovent d'avui.
A més, és la bata, la ferreteria aquella de barri, de tota la vida has d'anar amb una bata de color blau, blau fort.
Però m'he de referir que no és un ofici, una professió que cridi l'atenció del jovent d'avui, almenys massivament. Però m'hi vaig trobar que un dels dependents havia fet la formació professional, ha estudiat allò, d'aquella branca orientada cap a la ferreteria, que va fer les pràctiques a la ferreteria Ostrell i que s'hi va quedar. Per tant, diguem, és un fet, no sé si insòlid, però, en fi, que a les ferreteries costa gent, gent jove que vulgui venir a treballar, i, de fet, els empleats que hi ha, hi ha una noia també, són joves, és a dir, que no sé si és una cosa insòlida a la ferreteria Ostrell, però, en fi, que suposo que li doneu valor a gent que pugui donar continuïtat al negoci.
Sí, sí.
De fet, ara no fa gaire, es va jubilar una noia que portava des dels 14 anys. O sigui, va començar de nena.
I sempre ha treballat allà.
I sempre ha treballat allà.
Vas poder parlar, no, Francisco,
amb aquest empleat que es diu Rashid, i bé, el testimoni s'explica per si sol.
Doncs vinga, escoltem.
Bueno, jo vaig estudiar el comerç i màrqueting allà a l'Institut Provençana i vaig acabar el grau mitjà i vaig fer pràctiques aquí a la ferreteria Ostrell i, bueno, després ja de les pràctiques em va quedar aquí treballant. Sí, el primer sí que ha costat una mica amb les referències i tot, però ja em vaig acostumant i la veritat és que m'agrada molt la ferreteria, perquè a dia pot ajudar molt la casa i amb els clients també vas coneixent molt.
Què tal? Bé, no?
Estem molt contents
amb ell, per les cares que feia.
Bueno, abans d'ell van passar també altres estudiants que van fer el mateix i no va haver-hi sort.
No, no va haver-hi sort.
No, no.
I amb ell sí.
I amb ell...
O sigui, hi ha possibilitat de...
Sí, sí, no. Nosaltres encantats amb ell.
Sí, de fet, el Rashid em deia que una de les coses que li agrada més de la feina és poder ajudar algú que té un problema a casa.
Sí, és una persona molt servicial.
Jo què sé, el que sigui. Què puc fer, què puc posar, portar-li, jo què sé, aquella peça, fes això, fes allò. És a dir, aquesta possibilitat de solucionar un problema que ens angoixa molt, encara que sigui petit, però com que és casa teva, doncs t'angoixa molt, i anar a la ferreteria que trobi una solució és una de les coses que més li plauen al Rashid del dia a dia de la seva feina a la ferreteria.
I això és el que els clients agraeixen. tindre...
Sí, sí, l'atenció, i més enllà d'entendre, no?, del que estàs parlant, sinó d'una bona atenció i trobar consell, en aquest cas.
Sí, sí, correcte.
Jo no sé això si ho podrem dir, però jo no sé si vosaltres penseu que els vostres fills estarien interessats en poder continuar amb aquesta saga de ferreters.
A mi m'agradaria.
A tu t'agradaria.
Però el que passa és que no vull obligar. No vull obligar. Que siguin feliços, això és l'important, i que facin el que la vulguin.
I el Jordi?
Jo també.
El mateix?
El mateix.
No. Sí, cada moment... Haurem d'esperar, perquè ens deien que són joves. Sí,
és el Jordi, encara tenen corda, eh?
Clar, sí, home, sí. Sí, clar, però bueno, em refereixo que ja mireu enrere una mica, no?
S'ha de mirar, però no... Encara ho veiem lluny.
Sense forçar.
Encara us queda. Francisco, doncs no sé si havies d'afegir alguna cosa més.
No, no, només això, que de cara al futur, això, si tenen alguna planificació, però vaja, partint de la base que encara tenen corda per fer-se càrrec de la ferreteria, i que suposo que, arribat el cas, encara que no sigui de la família, algú que s'hi vulgui dedicar al sector de la ferreteria, és a dir, mantenir, diguem-ne, la naturalesa del negoci, que pugui continuar, encara que no sigui amb gent de la família, però que hi pugui haver una ferreteria al barri del centre, i de fet hi ha gent que diu, d'altres barris que venen a l'hostaler, que potser no han trobat a la ferreteria més petita del seu barri, és a dir, que no només sou del barri del centre, sinó que és una ferreteria de referència en el conjunt de la ciutat.
És un ofici, no? Aquest, no només el d'atendre el públic, sinó el de ser un ferreter que en falten. Doncs, Francisco, moltíssimes gràcies per haver-nos portat avui aquesta qüestió, aquests establiments centenaris, i més concret, aquesta ferreteria, la ferreteria Ostrell, que és com molt, tot un símbol, no?, en el barri, i no només en el barri, sinó a la ciutat i a Rodalies. Així que, Jordi i Josep Carles, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Plató. Esperem que hi esteu a gust.
Molt a gust.
Doncs això és el que volíem. I ja sabeu, si necessiteu alguna cosa, doncs podeu anar a la ferreteria Ostrell, que allà encara tenen corda per estona.
Aquí estarem per atendre a tothom.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Nosaltres encara tenim més coses per explicar-vos, però fem una petita pausa i tornem de seguida. I ja estem tot just enfilant la darrera part del programa d'aquest primer segon, i ho farem, com és habitual, parlant de moltes qüestions d'actualitat. En fet, el que volem fer és fer una miqueta de tertúlia, i la farem amb el Consell de Síndics. Ja vam estrenar aquest espai fa unes setmanes aquí al programa, i avui el reprenem, i per això ja ens acompanyen els nostres tertulians. D'una banda, el Josep Maria Huguet, que és el president del Consell de Síndics, va ser Josep Maria també regidor de Convergència i Unió, i avui ens deies, la primera vegada que ens vam veure, portaré més senyores, més dones, que van ser regidores en el seu moment, i per això ens has portat, o ens acompanya avui, la Carmen Esteban. Carmen, què tal, com estàs?
Bé, bona tarda, un plaer estar amb vosaltres, i sí, hi ha moltes dones que formem part del Consell de Síndics, i també, està bé que tinguem un...
Visibilitzant les dones, sempre ho intentem aquí al programa. La Carmen va ser regidora per Ciutadans, i també repeteix l'Alfons Bonals. Alfons, què tal, com estàs?
Doncs mira, la veritat, molt bé, i molt a gust de tornar a estar amb aquesta trobada.
Molt bé.
Amb excompanys i excompanyes regidores, perquè això el que demostra és, sobretot en aquest moment que estem, que des de les discrepàncies poden compartir moltes coses. I amb tots els que estan en aquesta taula, jo crec que compartíem tots una mateixa estima i unes ganes de treballar per la ciutat. I això jo crec que és el positiu.
Perfecte, l'Alfons Bonals va ser regidor del Partit dels Socialistes, i també ens acompanya el Jordi Monrós. Hola, què tal, Jordi? Va ser regidor per Convergència i Unió. Com estàs?
Molt bé.
Has començat bé l'any?
Bé, molt bé. Sí? Bon any a tothom.
Sí.
I un plaer tornar a estar aquí a la televisió i amb aquest programa,
compartint
amb companys, no?, que hem compartit legislatures, no?, i com deia l'Alfons, doncs això, no?, sempre per tractar de millorar l'Hospitalet des de opinions diferents per construir la millor ciutat possible.
I des de la vostra experiència també, no? Recullo una mica el guant del que deia ara l'Alfons, d'intentar, tot i les discrepàncies, anar junts segons en quines qüestions, i ho comento perquè ja sabeu, no?, d'aquest accident que va haver-hi diumenge al vespre a Còrdoba. De fet, crec que ja són unes 41 persones que s'han deixat la vida, hi ha moltes persones encara desaparegudes, i encara s'estan investigant les causes d'aquest accident, si la ruptura d'un rail va ser la causa o bé la conseqüència d'aquest descarrilament. I s'està una mica doncs, pendent de com estan anant les coses, de què se'n podrà saber, però ho deia perquè l'Alfons ens deia doncs, aquest clima. No? No sé si és una sensació o realment s'està aconseguint que aquestes primeres hores d'aquest accident doncs, es deixin a banda una miqueta l'ambient molt, molt crispat i molt enrarit que tenim a la política espanyola. No sé si vosaltres sou de la mateixa opinió, si les coses una mica bueno, s'estan intentant posar en valor una mica la germanor, en aquest cas, no? Depèn de la classe política, que sembla que darrerament doncs, brillava per la seva absència. No sé, Josep Maria, si vols comencem per tu.
Bueno, jo veig diverses vessants amb aquest tema. Primer, que tenim de respectar la desgràcia, el dol de les famílies. Mm-hmm. Això és el més principal en aquests moments. El segon, tal com tu deies, és important que els polítics hagin baixat una mica
el to,
el suflé, el to, mm-hmm. el to, no? Mm-hmm. Això, o sigui, això són les coses positives dintre d'una cosa molt negativa.
Sí.
I la tercera és buscar les responsabilitats del per què ha passat això, no? Vull dir, la gent, a més, ara potser sabrà mm-hmm. pues, que hi ha diverses responsabilitats. Hi ha DIF, que és la d'estructures, en aquest cas és la responsable, diguem-ne,
de la infraestructura en si, no? Del que és les vies, etcètera.
Renfe. Uh-huh. Llavors, pues, jo crec que el que la gent necessita i té el dret de saber és realment el que ha passat. Si ha sigut perquè no hi havia bona conservació de les línies o ha sigut un fallo humà o un fallo mecànic, uh-huh. això ja veurem que amb els propers dies ho sabrem, no? Però en aquests moments crec que el que tenim de fer és respectar el dol de les víctimes i dels familiars.
Carmen, jo no sé si tens aquesta mateixa sensació de que s'ha deixat per uns dies o per unes hores aquesta batalla política que és tan habitual, no?, d'altra banda.
Bueno, en primer lloc, aprofitar aquest moment per mostrar el meu condol a les víctimes, les famílies i els amics, perquè és escarrifant, perquè a més és un tema que ho tenim tots molt a prop, perquè segur que hem viatjat amb tren.
Clar,
i tenim algú que
ha d'agafar
un tren.
No?
Però bueno, a banda d'això, jo crec que estic bueno, contenta sí. o satisfeta d'una mica del clima que s'està visquent aquests dies, perquè jo crec, no sé a què és degut, perquè evident, potser sí que s'ha parlat en darrere o s'ha organitzat, jo crec que sí que és un pas que s'ha pres de la situació que vam viure fa poc amb la Dana, amb dos identitats, que si, o sigui, independentment dels colors, evidentment, per mostrar que el govern autonòmic i tal, que hi havia com unes baralles i el mateix carrer es va transmetre això, que també crec que la gent del carrer fa el que també li ensenyen una mica de dalt. I llavors crec que és molt... ens hem d'estar contents de que almenys en aquest cas les administracions han deixat aquest tema de banda, fins i tot hem sentit parlar molt bé amb, bueno, en aquest cas amb el ministre que toca, molt bé del president de la comunitat i bueno, sembla ser que s'està donant prioritat a, de moment, jo estic d'acord amb el Josep Maria que fa, ara no podem parlar de responsabilitats encara, el que sí que s'ha de posar sobre la taula que hi haurà una investigació i llavors a partir de llavors pues, que s'hagin de fer les assumpció de responsabilitats de qui toca. I jo crec que el que a banda d'això també espero i desitjo que aquest missatge cali per la resta de coses, perquè és que estem constantment sentint la tele de qualsevol tema, qualsevol proposta que es faci, que sembla ser que uns han d'estar super a favor i uns altres super en contra, i insults que, bueno, o coses que estem veient dia a dia amb la política. Si això, evidentment, no hauria de ser d'aquesta manera, però això serveix perquè a partir d'ara els polítics recullin aquest guada que la gent el que vol és això, que estiguin junts per solventar els problemes, doncs jo crec que bueno, haurà valgut, almenys no la pena, però vull dir, és algun positiu que podem treure.
S'ha pres la lliçó, no?, d'altres moments de doncs, catàstrofes, etc. Suposo que l'Alfons i el Jordi sou de la mateixa opinió. Creieu, deixant de mentar una miqueta aquesta qüestió que comentàvem, no?, de que sembla que aquest clima doncs, és el que regnarà, esperem, en els propers dies. Hi ha una falta de confiança, potser en les infraestructures que tenim ara, aquest és un meló, perquè el tema de tot el sistema ferroviari espanyol, al fons...
Jo no, a veure,
evidentment, jo estic destrossat igual que la immensa majoria de ciutadans d'aquest país. Vull dir, les imatges són esgarrifoses. I aquesta imatge o això, aquesta notícia d'aquesta criatura petita de 6 anys sortint sola del tren i resulta que ha perdut a tota la seva família, és molt
dur. Sí, clar, ara anirem coneixent històries particulars,
no? Dintre d'aquest element i, evidentment, el pes amb la solidaritat amb les famílies d'aquestes persones, jo crec que també s'han produït alguns elements que jo crec que són positius. I primera, que els serveis públics, dintre de la desgràcia, han estat i estan funcionant. Serveis públics tant del Ministeri i de l'Administració Central com de l'administració de la Comunitat Autònoma, com els voluntaris del poble de Demuth, que tot el poble va anar a ajudar,
a col·laborar. Això sempre passa, no? Això és una constant. Quan hi ha una desgràcia, el poble sempre hi és.
Però això el que demostra és que aquest país, més enllà de punt de tot el soroll que es fa, hi ha una base d'afecte d'aquest país que està inclús per damunt de qualsevol política, que és veritat que surt només quan les coses hi ha aquestes desgràcies, però vull dir que la base hi és. Jo, amb què s'ha produït, no ho sé, perquè diuen que en aquests últims anys s'han invertit 700 milions per renovar tota la via. Per tant, jo no em sento capaç de dir què és el que ha pogut passar. El que sí que és molt important és que diuen que si el dia 2 de febrer la via té que tornar a estar oberta, doncs es tindrà que donar tota la informació que calgui per donar tranquil·litat als ciutadans que utilitzaran aquesta via el mes de febrer. Per tant, la investigació, evidentment, serà llarga, però també seria molt important que comencin a acotar què és el que ha pogut passar perquè es produeix aquesta desgràcia tan gran, perquè el dia 2 hi haurà molts de ciutadans que agafaran la línia i hem de donar tranquil·litat.
Jordi, no sé què podries afegir a tot plegat.
Fixeu-vos del que hem recollit ara, fixeu-vos que estem parlant de que els humans ens comportem com humans.
I ho destaquem.
Quan hauria de ser la normalitat, no? I en tot cas, en una situació com aquesta, hauríem de ser encara més humans, però no humans, no? És evident que quan passen accidents d'aquest tipus, i vagi per endavant el meu condol als familiars i amics de les víctimes, tothom ens sacsegem, no? A part del poble sacseja, però ens sacsegem individualment i ens surt aquesta humanitat, no? I això és bo. Jo abans ho deia al principi, confrontar, dialogar, discutir, aixecar el to de veu, però sempre amb respecte del que un pensa o deixa de pensar, no pot ser mai dolent. El que un no pot pensar és que el que jo penso és el bo i el que pensa aquella persona és dolent, o aquella persona és mediocre, aquell és l'inútil. No. Hem de ser capaços tots d'amb les nostres aportacions canviar el món o millorar el món. No? És una llàstima que quan passen coses d'aquestes tinguem que reflexionar tant, però també és important fer-ho. I com deia l'Alfons, clar, és important si el dia 2 de febrer les línies es tornen a posar en marxa, perquè si a mi em preguntes, si ara tingués que agafar un AVE a les 4 de la tarda, doncs potser no l'agafava, perquè una mica se't posa la por al cos. Per què? Perquè et genera una situació. Igual que si hagués hagut un accident d'aviació o el que sigui, no? Quan passen coses d'aquestes, un interiorment, les pors t'entren i et surten i les expresses, no? Jo si tingués que agafar un tren ara a les 4 de la tarda, un AVE, potser no l'agafaria. O estaria una mica...
Bueno, és el primer accident d'alta velocitat, no? I clar, anar a aquestes velocitats, doncs les conseqüències, evidentment, són pitjors.
També volia afegir que amb el to aquest de les institucions que han anat plegats, a mi el que em sap greu, amb diferents tertúlies que he anat escoltant, és que la gent busca una culpabilitat, de culpabilitat allò de, com dolosa, de dir, escolteu, quan passen coses d'aquestes, clar que s'ha de buscar el culpable i responsable, evidentment, però amb una finalitat, de reparar que això que ha passat no torni a passar i millorar aquestes situacions. Per què? Perquè l'altre no ens retornarà la vida de les persones. Buscar-ho s'ha de buscar, si n'hi ha, no? Perquè n'hi hauran. Però s'ha de buscar amb una finalitat, que és poder millorar el que ha passat i que no torni a passar.
Doncs veurem com continuen la investigació i n'estarem al cas. A mi m'agradaria també, ara canviant de tema, parlar d'una altra qüestió. No sé si sabeu que avui, aquest dimarts, dia 20 de gener, fa un any que Donald Trump va repetir la seva entrada a la Casa Blanca. Des de llavors han passat moltíssimes coses, no cal que us les expliqui. Va anunciar un govern que seria com molt aïllacionista, un govern que mirava per ell, però a l'hora de la veritat això no ha estat així. Ha intervingut a Veneçuela, tots ho sabem. Amenaça també amb una intervenció militar a Groenlàndia. La seva situació a nivell de política interna, doncs, amb la casa de l'immigrant, tampoc està pintant gaire bé. Quina valoració podríeu fer d'aquest primer any de Trump i de quines conseqüències està deixant a tot el que és el taulell, no?, de la política internacional, perquè també ha anunciat uns aranzels fa poc cap a certs països europeus. Quina sensació teniu que, no sé, s'està sacsejant el món de tal manera que el món que coneixem fins ara canviarà, haurà de canviar?
Molt negativa.
Malament. Tot malament.
Jo no diré que tot malament, però molt negativa, perquè està sacsejant el món des d'una posició... Doncs en podríem anar, Primera Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial, de... Ja tenim un focus d'una guerra que no s'ha acabat, Ucrània amb Rússia, que la tenim allà, que sembla que no la tinguem, però la tenim.
Però hi és encara, sí.
I ara sembla que ni vulguin haver-hi més, no? I amb més focus, no? A més, amb aquest despotisme, xuleria, amenaçant sempre la gent, no? Amenaçant a la vella Europa, no?, que potser té que reaccionar d'una manera molt diferent a com ho està fent, des del meu punt de vista, però no li veig... O sigui, les maneres d'actuar dintre del seu propi país, ja no parlo de portes en fora, sinó dintre del seu propi país, doncs a vegades recorden... recorden, per haver-ho llegit o vist pel·lícules, l'època del Hitler, entre cometes, no? Coses raretes, no?
Coses rares. Bueno, no sé, qui vol afegir alguna cosa més? Jo, ens queden 5 minutets.
Jo el que diria és, una cosa és el Trump i altra cosa són els Estats Units, perquè si un segueix les notícies dels Estats Units i cada cop hi ha moviments socials més potents, en principi s'està veient totes les eleccions que estan fent parcials, les estan perdent els republicans, per tant vol dir que hi ha una, no diré si és una majoria o no, això ja es veurà, però milions i milions de ciutadans nord-americans que estan radicalment en contra de la política del Trump. Per què? Perquè què és que està fent? Perquè evidentment que es parla molt del tema de seguretat, però el que es parla és que hi ha hagut una retallada d'impostos brutal als més multimilionaris i a canvi el que fa és arancels, que en el fons no deixa de ser un impost indirecte als ciutadans, i al mateix temps rebaixar les subvencions que es donaven per l'assistència mèdica a la gent més necessitada dels Estats Units. Per tant, evidentment, la cosa és molt complicada, Europa es tindrà que espavilar. També és veritat que des d'Espanya sempre ho mirem una mica llunyà, perquè a nosaltres els americans no ens van alliberar de res. Al contrari, quan van vindre aquí va ser per consolidar un règim, una dictadura que era la de Franco. Per tant, jo com hereu i descendent de republicans, jo no li dec res. I sembla que els francesos tampoc, perquè des d'algú no en volen saber res.
Carmen, Josep Maria, no sé què podeu afegir a tot plegat. Us fa por, aquesta figura?
No, por no. Jo crec que en un any, i ho veiem des de fora, que jo crec que això també a mi em manca molta informació de dintre, en un any, no en un any, perquè ell ja porta, o sigui, ja va
tenir... Sí, la segona vegada que ha arribat al mandat.
S'ha posat molt el focus en ell. Jo crec que, com tothom, jo desconec realment l'efecte que ha tingut amb l'americà de peu, però a nivell internacional, si haig de dir alguna cosa que ens repercuteix negativament, evidentment és que jo, i això és la part d'ell que no m'agrada, hi ha algunes coses que segur que no estareu d'acord amb mi, però hi ha algunes coses...
Ah, hi ha algunes coses que sí?
Sí, jo trobo que ha fet algunes coses positives.
Com per exemple?
Bueno, jo amb el tema de que hagi... o sigui, que hagi intervingut a Veneçuela, jo ho trobo... Donaria per un altre programa...
No tenim temps avui, no tenim temps,
però trobo que al final pot ser al final un.
A dins de Veneçuela també hi havia molts partidaris, no, i molts atractors, a veure.
Bueno, jo crec que és una manera que pot sortir del règim que prou feines tenim. Però jo la part que poder sí que ens afecta a nosaltres, que és la part arancelària, el que no m'agrada és que, o sigui, un país pot tenir una política arancelària perquè és evident que així ha de ser, però el tram, o sigui, quan sortia amb la taula, amb aquí et poso un 25, ara t'ho baixo, i ara sembla ser que amb el tema de Groenlàndia també vol jugar amb els arancels, en concret en país, els arancels no pot ser mai un càstig per un país pel fet de que algú que hi hagi o que facin no m'agradi, doncs mira, et poso
un arancel.
I sobretot això ens dona molta incertesa i econòmicament, no? Parlant ja a nivell econòmic, i llavors, clar, per nosaltres que com país tenim exportacions que al final per ser de la Unió Europea, encara que no fem el que li agradi el de Groenlàndia o no sé què, doncs sí que ens pot perjudicar, i això trobo que és... Que aquesta discrecionalitat que té ell no, és la part que no m'agrada.
Acabem amb tu, Josep Maria.
Jo valoraria la gestió del tram com molt negativa també, però jo crec que hem d'anar buscant coses positives, i una positiva podria ser que Europa es tindrà d'espavilar una mica.
Estem adormits.
I estar més units i anar tots, o sigui, ens tenim de preparar perquè aquest home no pararà. Llavors, com no pararà, doncs nosaltres ens perjudica moltíssim a moltes coses. I això potser la Unió Europea tindria d'estar més unida. Vull dir, hi ha una desunió, perquè hi ha, no van a una. Es prenen decisions que no s'ajunta tot. Llavors, jo crec que Trump va a la seva, va guanyar les eleccions, ell vol potenciar els Estats Units i que sigui la que mania en tot el món, i això a nosaltres ens va malament. A nosaltres i al món, jo crec que això no interessa, això ja són coses del passat, no? Per tant, jo crec que el petroli amb ell el porta boig, i els assumptes personals no ho sé, però ho veig molt raro tot això. I per tant, jo crec que nosaltres hem de passar de que... No, passar d'aquest home no podem passar, però tindríem de reforçar
les nostres
estratègies davant del que pot fer aquest senyor, no?
Bueno, doncs haurem de deixar aquí, perquè ja ens queda ja molt poquet temps per finalitzar el programa. Veurem la propera setmana que ens veiem què ha passat en Trump, no? Veurem si hi ha hagut algun altre moviment, perquè clar, les coses aquí sempre van... Així que us emplaço, si us ve de gust, a venir d'aquí unes setmanes. Sí, Josep Maria?
I tant.
Sí. Carmen?
Sí, un plaer.
Sí, Alfons? Jordi?
Sí, sí.
Doncs moltes gràcies. Nosaltres hem de deixar aquí, ens hem quedat sense temps, com deia. Us esperem la propera setmana, aquí al Primer Segona.